Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
De dilluns a divendres, cap a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix la de dilluns a divendres, cap a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel.
Sigueu benvinguts al programa Campanar, un programa elaborat des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. En aquesta propera mitja hora us acompanyarem en Santi Grimau des del control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. La setmana passada vam poder escoltar en aquest mateix programa el testimoni colpidor de la germana Guadalupe en missió a Síria i conèixer de prop la situació dels cristians allà des que va començar la guerra. Si parem atenció a les xifres de la Fundació Pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada, en l'actualitat s'estima que més de 200 milions de cristians pateixen violència i fins i tot són assassinats per raó de la seva fe, mentre que 150 milions més pateixen altres formes d'opressió com la discriminació i restricció de la pràctica religiosa. En el darrer informe publicat per aquesta fundació, el dret a la llibertat religiosa es vulnera de manera significativa en 82 dels 196 països del món. Això és un 42%. La situació és, doncs, preocupant. És per aquest motiu que l'arquebisbe de Tarragona ha reiterat el seu desig de pregar, tant a nivell personal com en comunitat, pels cristians perseguits arreu del món i demana que, sobretot en l'Eucaristia, especialment els diumenges i festes, hi hagi una petició expressa de pregària pels nostres germans cristians perseguits. Canviem ara de tema i escoltem la glossa setmanal als quatre vents d'aquest diumenge, que ens parla del Dia de la Infància Missionera, que s'escau aquest 24 de gener i que porta per lema un gràcies molt significatiu, convidant a tots els nens a ser agraïts.
Déu vos guard. El quart diumenge de gener, l'Església celebra el Dia de la Infància Missionera. És una crida a la solidaritat entre els nens, entre aquells als quals ha somrigut la vida i la fe, i els que pateixen, entre els que poden viure sense preocupacions materials i els que no tenen ni l'indispensable. El lema d'aquest any, jo sóc un d'ells, és molt significatiu. Convida els nostres nens a sentir-se com aquells que necessiten les nostres oracions i l'ajuda material. La infància missionera és una iniciativa pionera per als drets de l'infant, nascuda 100 anys abans que la UNICEF. Va sorgir el 1843, gràcies a la inquietud d'un bisbe francès per la situació dels nens de la Xina. A Monsenyor Forben Jansson li van impactar les notícies que arribaven del país asiàtic de nens morts poc després de néixer, a vegades per causes naturals i altres per ser llançats al foc en rituals horrorosos. Des de llavors va voler viatjar a la Xina, però li va ocórrer com a Sant Francesc Xavier, que va morir quan ja estava preparat per al viatge, en el seu cas, quan ja havia concertat embarcar des de Marsella. El que no va morir, però, va ser la seva obra, elevada per Pius XI l'any 1922 a obra pontifícia i estesa a tot el món. Ara, per la seva adequació als interessos infantils, s'ha convocat un concurs en què es demana als nens que facin fotografies digitals al voltant de la idea «Digues gràcies». Poden fotografiar qualsevol tema que els causi una emoció d'agraïment, des d'una posta de sol fins a una persona que estimen, passant per objectes, animals o aspectes del món creat. Es tracta que apreciïn el que tenen, el que envolta les seves vides i que pensin en els qui no tenen aquestes alegries. Aquest any seran molts els que recordin un nen, no xinès, sinó sirià, que va morir ofegat en una platja turca quan la seva família intentava arribar a una illa grega en el mar de la fugida de centenars de milers de persones d'un país en guerra. Aylan, de 3 anys, i el seu germà Galip, de 5, eren de Kobani, la ciutat màrtir del nord de Síria. Des de que van néixer no van ser bressolats per cançons, sinó pel ressò de bombardejos propers. L'Església prega pels nens del món i amb la festa d'aquest diumenge vol despertar la major solidaritat entre els qui decidiran el futur de les noves generacions. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge 24 de gener, que és el tercer diumenge durant l'any. Escoltarem un fragment del capítol 1 de l'evangelista Lluc.
Són molts els qui han emprès la tasca d'escriure un relat dels fets que s'han acomplert entre nosaltres. Valent-se del que ens van transmetre, els qui des del principi en foren testimonis oculars i després esdevingueren servidors de la paraula. Ara jo, havent-me informat minuciosament de tot, des dels orígens, he decidit descriure-t'ho, il·lustre Teòfil, en una narració ordenada, perquè constatis la solidesa de l'ensenyament que has rebut. Llavors Jesús, ple del poder de l'Esperit, se'n tornà a Galilea. La seva anomenada es va estendre per tota la regió. Ensenyava a les seves sinagogues, i tothom el lloava. I se n'anà a Natzaret, on s'havia criat. El dissabte, com tenia per costum, va entrar a la sinagoga i s'aixecà a llegir. Li donaren el volum del profeta Isaïes. El desplegà i va trobar el passatge on hi ha escrit:
L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit. M'ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat als oprimits, a proclamar l'any de gràcia del Senyor.
Després plegà el volum, el retornà a l'ajudant de la sinagoga i es va asseure. Tots els qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en ell. Aleshores, començà dient-los:
Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'escoltar.
I una setmana més ens acompanya mossèn Joan Magí, que és el president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El 24 de gener celebrem el tercer diumenge de durant l'any. La joia de l'Evangeli que omple la vida de la comunitat dels deixebles és una joia missionera. L'experimentem els 72 deixebles que tornen de la missió plens de goig.
La viu Jesús, que s'estremeix de goig en l'Esperit Sant, i lloa el Pare perquè la seva revelació arriba als pobres i petits. I la senten plens d'admiració els primers que es converteixen en sentir predicar els apòstols, cadascú en la seva pròpia llengua.
Aquesta joia és un signe que l'Evangeli ha estat anunciat i està donant fruit, però sempre té la dinàmica de l'èxode i del do, del fet de sortir de si mateix, de caminar i sembrar sempre de nou, sempre més enllà.
El papa Benet XVI ens diu: hi ha una relació estreta entre el testimoniatge de l'Escriptura com a afirmació de la paraula que Déu pronuncia per ell mateix i el testimoniatge de vida dels creients. L'un implica i porta a l'altre. El testimoniatge cristià comunica la paraula confirmada per l'Escriptura. L'Escriptura, per part seva, explica el testimoniatge que els cristians estan cridats a trobar en la seva vida. D'aquesta manera, els qui troben testimonis creïbles de l'Evangeli es veuen moguts així a constatar l'eficàcia de la paraula de Déu en els qui l'acullen.
El text de l'Evangeli, partint del treball de l'evangelista i proclamant l'acció salvadora de Jesús, ens reafirma la fidelitat i l'eficàcia de la paraula de Déu a favor nostre.
La lectura de l'Evangeli de Lluc ens dona dos motius d'alegria. Un, el trobem en els quatre primers versets, on ens explica com ho ha fet per escriure el que nosaltres podem ara llegir amb tota garantia. Després, salta el capítol quart i ens presenta Jesús a Natzaret, enmig de l'aplec sinagogal del dissabte, anunciant la bona nova del compliment de les promeses fetes pel profeta Isaïes en favor de la llum i de la llibertat para todos los oprimidos.
Por las 11.100 escuelas ayudadas en Kenia.
Gracias.
Por los 13.200 hospitales, comedores y orfanatos sostenidos en India.
Gracias.
Por enseñar a los niños a ser misioneros.
Gracias, gracias y gracias.
Un niño misionero siempre da las gracias. 24 de enero, Jornada de la Infancia Misionera. Colabora.
Com us avançàvem a l'inici del programa, aquest diumenge se celebra la Jornada de la Infància Missionera, que aquest any porta per lema Gràcies, una invitació a ser agraïts per la vida, per la creació i per la fe. És per això que avui ens acompanyen alumnes del Col·legi Mare de Déu del Carme de Tarragona. Escoltem-los.
Hola, Déu vos guard. Aprofitant que diumenge dia 24 es celebra la infància missionera, avui algunes alumnes del Col·legi Mare Déu del Carme de Tarragona ens vindran a explicar quina és la seva visió de la infància missionera, de què són per elles els missioners. També ens faran 5 cèntims d'un taller que fem els divendres de 5 a 2 quarts de 7, que es diu Joves Missioners. I aquestes alumnes són la Nerea Masdeu, la Zara González i la Maria Gispert. Són alumnes de 5è i de 6è de primària. Bé, Nerea, estem parlant de missioners, d'infància missionera. Zara, el lema d'aquest any de la infància missionera és gràcies. Què entens tu amb aquesta paraula, gràcies? Què vol dir gràcies per tu?
Gràcies és el lema d'aquest any. A més de donar gràcies a la gent que és missionera, també hem de donar gràcies a la gent que no és missionera, però que ajuda també als necessitats i als nens.
La gratuïtat és un aspecte que a vegades en el taller ho hem comentat moltes vegades, que tota persona amb esperit missioner i que tot missioner ha de tenir. Dieu-me la vostra opinió de la gratuïtat. Maria.
Nosaltres creiem que la gratuïtat és una de les parts de la misericòrdia i que la fem servir molt, perquè fem moltes missions i no esperem res a canvi.
Tots els divendres de l'any, del curs escolar, ens quedem de 5 a 6 i mitja a fer un taller que es diu Joves Missioners. A veure, entre tots ens en podríeu fer 5 cèntims? Quines activitats, quines idees es promouen, etc. Vinga, anirem per parts. Vols començar tu, Zara?
Pues anem a una estona a l'església a pregar.
També fem activitats sempre sobre els missioners que es dediquen a ajudar la gent o a passar-s'ho bé però sense rebre res a canvi, o sigui, ajudant sempre.
Què sentiu quan veieu que esteu fent el bé a altres persones? És una altra manera també de passar-s'ho bé, avui en dia, que sembla que només el passar-s'ho bé hagin de ser coses lúdiques, no? Ho heu sentit a vegades? Ens podeu explicar alguna experiència en què hàgiu dit, ostres, doncs en fent aquesta activitat m'he trobat molt a gust, m'he trobat molt reconfortada.
Quan vam sortir al carrer a ajudar els pobres, ja que ho passen malament, li vam donar aliments i ells amb la seva cara ja deien que gràcies, encara que no ho demostressin en paraules.
I com va ser això? Algú ho pot detallar més? O sigui, vam sortir al carrer a donar als pobres aliments.
Vam sortir al carrer a donar a uns pobres menjar. Llavors vam entrar a un supermercat i vam comprar els aliments necessaris per un pobre. Després vam sortir i s'ho vam donar. Llavors li vam explicar el que érem, el que fem i el que som. I llavors treu la Nerea, que ens va fer com un somriure, com dient moltes gràcies.
Molt bé. Algú pot explicar el que va sentir en aquell moment? Vinga, Zara.
Pues vam sentir molta alegria perquè ho passen malament i nosaltres pues, no volem que ho passin malament, la gent.
Quan us vareu apuntar els primers dies, no estàveu molt segurs, ai, això m'agradarà, no m'agradarà. Què és el que ha fet que vosaltres, com de molts altres companys, hagueu tingut una continuïtat en aquest taller? Perquè moltes de vosaltres ja porteu anys fent-ho. Digue'm, tu, què t'ha impulsat a tu a seguir?
Quan un professor va vindre a la classe a dir-nos sobre el taller, que era gratuït, llavors ens va dir que era també sobre ajudar els pobres i de joves missioners, i llavors doncs, jo s'ho vaig preguntar a la meva mare i em va dir que sí, Llavors, quan hi vaig anar, clar, tots érem del col·le i, clar, com que eren de diferents cursos, no coneixia ningú, però després ens vam conèixer i, doncs, ara ho passem junts, riem i fem jocs i anem aprenent diverses coses entre nosaltres.
Molt bé. Nerea, a tu que t'ha impulsat a tenir una continuïtat en aquest taller? Tu que ja ets de les veteranes, diguéssim.
A mi m'ha impulsat a ser jove missioner, l'esperit missioner, i també les activitats, veure-li la cara a la gent pobra quan li donen alguna cosa, ja que no entenen quasi res, o a les estones de pregària, els jocs, etc.
I la Zara?
Bueno, que jo m'he donat compte que Jesús és molt important i que també ha de fer moltes coses bones per a l'altra gent.
Fins aquí hem vist una mica què és el que en pensen els infants del Col·legi Mare de Déu del Carme, quina és la visió que tenen dels missioners, quina és la visió que tenen ells de la infància missionera, i això és tot.
Un niño que da las gracias, una niña que piensa en los otros, un niño que reza. Así son los niños de Infancia Misionera. Descubre más sobre ellos en infanciamisionera.es.
¡Gracias!
24 de enero, Jornada de la Infancia Misionera. Colabora.
L'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, l'INSAF, iniciarà el proper dia 8 de febrer les classes del segon quadrimestre d'aquest curs 2015-2016. El període de matrícula ja és obert.
L'Institut posa a l'abast un ventall d'assignatures i cursos per a tots aquells que desitgin formar-se en temàtiques relacionades amb les religions, el cristianisme, la teologia, la Sagrada Escriptura o la moral, entre d'altres. També es pot assistir als cursos de l'Institut com a oient, sense necessitat de fer cap examen ni treball. La matrícula es pot formalitzar fins al dia 12 de febrer omplint el formulari que hi ha a la pàgina web insaf.cat. o bé de manera presencial a la secretaria de l'Institut, carrer Sant Pau, número 4, de Tarragona. Per a més informació, es pot consultar a la pàgina web insaf.cat o trucar al telèfon 977 23 38 33.
I aquesta setmana hi ha hagut una primera trobada informativa sobre el curs Alfa, uns cursos de primer anunci i evangelització. Aquesta trobada anirà acompanyada d'altres adreçades a aquelles persones que vulguin formar els equips a nivell parroquial o arxiprestal.
Una vintena de preveres de l'arxidiòcesi han participat d'aquesta trobada al Santuari del Loreto, convocats per la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut i per la d'Apostolat Seglar, per tal d'aprofundir en el coneixement del curs Alfa i alhora motivar la seva aplicació a la diòcesi. La formació ha anat a càrrec de la senyora Teresa Valero, delegada de Nova Evangelització del Bisbat de Solsona, qui ha explicat detalladament en què consisteixen aquests cursos, com també la seva experiència a la diòcesi solsonina. Aquesta trobada forma part de l'itinerari que s'ha iniciat a l'arxidiòcesi i que anirà acompanyat d'altres trobades. La propera serà un dissabte de març amb totes aquelles persones que formaran part dels equips Alfa que realitzaran a les parròquies o arxiprestats. I els dies 8 i 9 d'abril, quan hi haurà l'entrenament a càrrec dels responsables del curs Alfa a Espanya per als equips parroquials o arxiprestals. Es farà encara una altra trobada formativa a l'octubre o novembre d'aquest any per tal d'iniciar els cursos de cara al gener del 2017.
I tanquem aquest bloc informatiu explicant-vos que aquest dimarts va morir mossèn Josep Lluís Ramos Jarque. Les seves exèquies, presidides per l'arquebisbe de Tarragona, es van celebrar l'endemà dimecres, dia 20, a la catedral.
Nascut a Tarragona el dia 4 de març de 1939, va ser ordenat prevere a la catedral de Tarragona el 18 de desembre de 1965. Mossèn Ramos va iniciar el seu ministeri pastoral sent vicari de les parròquies de Sant Miquel Arcàngel de Mont-roig del Camp l'any 1966 i vicari de la parròquia de Sant Joan Baptista de Reus l'any 1967. L'any següent va ser nomenat rector de la parròquia de Sant Jaume Apòstol d'Ulldemolins i encarregat de la parròquia de Sant Vicenç, diaca i màrtir de l'Albarca. Anys més tard, l'any 1976, va prendre possessió com a rector de les parròquies de Sant Llorenç de Botarell Santa Maria de Dues Aigües i Sant Mateu Apòstol de Riudecanyes. També va ser membre del Consell de Presbiteri.
El dia 3 de desembre, la comunitat de Santa Maria de Poblet va elegir un nou abat en la persona del pare Octavi Vilà i Mayo. El nou abat, que avui ens acompanya, és nascut a Tarragona l'any 1961. És llicenciat en Geografia i Història i diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. També té un postgrau en Noves Tecnologies de la Informació i Gestió Cultural, a més del batxiller en Filosofia i Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya, on actualment està cursant un màster en Teologia Sistemàtica. Pare Abat, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
En primer lloc, l'enhorabona per aquest nou càrrec, o millor dit, per aquest nou servei.
Exactament, un nou servei. Moltes gràcies.
La regla de Sant Benet, que és la regla que regeix una mica la vida monàstica d'aquí al monestir, diu que l'elecció de l'abat es farà tenint en compte el mèrit de vida i la saviesa de doctrina del que hagi de ser instituït. Això és per vostè una responsabilitat?
És una responsabilitat molt important. Just abans de l'elecció, el capítol quan ens vam reunir, vam llegir els dos capítols de la regla que fan referència al càrrec de l'abat, tot i que la regla al llarg del text no fa molta referència, però que fan referència concreta. En aquell moment segurament no pensava que pogués fer referència directa a mi, no? Però tot i amb això, tots els de la comunitat, quan ho sentíem, érem conscients de la greu responsabilitat que teníem a l'elegir l'abat. I, òbviament, el qui resulta elegit és molt més conscient de la responsabilitat que assumeix.
Dèiem al principi que el dia 3 de desembre va ser elegit abat de Poblet. Com va viure aquell dia? Com el recorda?
Una mica sense massa consciència del que estava succeint, potser, no? Va ser una elecció bastant ràpida. La van fer a la sala capitular, amb Cogulla, que és el lloc que es prenen les decisions importants, on els novicis reben l'hàbit, on es fa la professió temporal, on fem la professió d'obediència abans de fer la professió solemne a l'Església. Va ser un moment una mica ràpid. Sí que havíem fet una votació prèvia el dia abans, per tant, la nit anterior la vaig passar una mica pensant que si es produïa aquesta situació, què havia de respondre, no? I llavors, clar, vaig pensar que si diguem-ne que el Senyor, a través dels meus germans, me demanava aquest servei, que el que havia de fer era acceptar-lo. Una mica sensació, en certa manera, de joia, perquè els germans t'ho confien, i d'altra, de molt, com si tingués la sensació que et carreguen un pes bastant feixuc a sobre, sí.
Poblet és un referent en l'àmbit social i cultural, alberga milers de volums a la seva biblioteca, no sé si són més de 120.000,
sí.
Si no recordo. S'hi troben diferents arxius, acull el Festival de Música Antiga, el Festival Internacional d'Orgues de Poblet, i ara també hi ha un altre projecte que es preveu acollir un centre d'interpretació i un museu per als visitants. En què consistirà aquest projecte?
El projecte Cosmos, que anomenem, és un projecte bastant ampli, que intenta recuperar les causes per les que va ser fundada el monestir el 1150. El monestir va fundar el comte Ramon Berenguer IV per repoblar aquestes terres, que es havia produït el que s'anomena la Reconquesta, però aquest fenomen es produïa en territoris que havien quedat deshabitats durant un llarg període de temps. Llavors, ell volia impulsar aquestes terres i se li va ocórrer acudir a un nou ordre que es havia fundat, feia 52 anys a França, que eren els cistercencs, perquè tenien fama de treballar la terra, de ser impulsors de l'activitat econòmica. Llavors, el comte de Barcelona va voler un ordre que impulsés espiritualment, culturalment i econòmicament. El projecte Cosmos, al segle XXI, és una mica l'adequació d'aquest mateix esperit. Hi ha diferents fronts. Un front és el front social, que arrel de l'obertura de l'hostatgeria externa s'ha creat una petita escola d'hostaleria, pels nois de la comarca que tenen problemes d'inserció escolar. També realitzen pràctiques els alumnes de l'Escola d'Horticultura de Reus. I l'altra vessant és la vessant de la visita turística. El Poblet és Patrimoni de la Humanitat, des de l'any 91. I llavors es vol potenciar aquesta visita amb un centre d'interpretació, que estaria situat a l'entrada, perquè les visites siguin conscients del que van a visitar, i sobretot que el que van a visitar no és un museu, sinó que segueix fent la funció pel que va ser fundat, que és un monestir amb vida monàstica, no? I també això comporta la rehabilitació del museu. Els museus, és obvi que periòdicament s'han d'anar reactualitzant perquè els criteris museístics canvien i per agilitzar una mica les visites. Aquests són els tres grans fons, el social i el turístic amb un centre d'interpretació i el museu.
I a nivell també mediambiental podem dir que...
Aquesta és l'altra vessant, sí. L'altra vessant. Els cistercencs des del principi van ser... posaven molt l'accent en què el món, la naturalesa, és creació de Déu i que ens l'ha donat als homes no perquè en fem un ús, un abús, sinó perquè en fem un ús responsable i siguem conscients de que l'hem de llegar a les generacions venideres. Això és el que hem intentat també nosaltres posar al dia al segle XXI. D'aquí les pràctiques ecològiques, de reciclar diferents materials, totes aquestes coses, que damunt estem molt contents, perquè l'encíclica del Papa Francesc apunta també per aquest cantó. No? Crec que és un dels grans reptes de la societat del segle XXI. Ser molt conscients de que el que tenim no és nostre, sinó que només tenim com els talents de l'Evangeli. Ens ho han donat perquè nosaltres ho transmetem a les generacions futures.
I ja per acabar, una pregunta així més personal. Si hagués de triar un racó d'aquest monestir, quin seria?
Una mica difícil, no? Potser un dels més recollits que hi ha, que no està dins del circuit turístic, és el claustre de Sant Esteve i la capella de Sant Esteve, que estan dins de la clausura, i potser precisament per això són dels racons més... que permeten més la reflexió i potser més apreciats també pels hostes que estan a l'hostaleria interna. Potser és un dels... Però en qualsevol moment del dia, d'altres, per exemple, com l'església mateixa, el moment que no hi ha afluència turística, també suposo que és un molt bon lloc per estar-hi.
Doncs pare Octavi Vilà i Mayo, abat del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, gràcies per acollir-nos a casa seva, al Monestir de Poblet. Gràcies per acollir-nos i pel seu testimoni.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Fem ara un cop d'ull a l'agenda, els actes que hi ha programats per aquests propers dies, amb la Montse Sabater.
I comencem per aquest mateix diumenge 24 de gener, amb l'inici del 650è aniversari de la troballa de la imatge de la Mare de Déu del Lledó. La missa serà presidida pel senyor arquebisbe, monsenyor Jaume Pujol Balcells, i tindrà lloc al santuari de la Mare de Déu del Lledó de Valls a 11:45 del migdia. També pel diumenge és la jornada de la infància missionera, amb el lema Gràcies. És una jornada dirigida a la formació i desenvolupament integral de la infància al món. Per a més informació, a la http://www.tarragonamissionera.blogspot.com.es. I passem al dilluns 25 de gener, amb la novena de la Mare de Déu de la Candela, que serà del 25 de gener al 2 de febrer. Predicarà mossèn Ignasi Cabré. Tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Joan de Valls a 8:15 de la tarda i organitza la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls. I pel dissabte 30 de gener hi ha dos actes. L'acte d'homenatge al beat Josep Gomis Martorell, a Reus. En el transcurs de l'acte, mossèn Rafael Serra pronunciarà una conferència, es presentarà un quadre del beat, obra de l'artista Joan Guerrero, i s'estrenaran els goigs del mestre Josep Enric Peris, interpretats per l'Escolania i Capella de Cantors de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus. Tindrà lloc a l'església parroquial de la Puríssima Sang de Reus a 8:00 del vespre i organitza la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus. I el proper acte és el trobar-nos en família, un gest d'amor, la misericòrdia, a càrrec del matrimoni Lluís Campdepedrós i Magda Blanco, que són els membres del moviment en contra matrimonial i representants dels moviments de família al Consell Diocesà de Pastoral de l'Arquebisbat de Barcelona. S'abordaran diversos conflictes que es poden donar en el si de la família i es contemplarà la virtut de la misericòrdia com una dimensió de creixement que cal viure en aquestes situacions. Per a més informació i inscripcions, s'ha d'enviar un correu electrònic a trobarnosenfamilia@gmail.com. L'aportació per al sopar és de 16 euros. Tindrà lloc al Centre Tarraconense El Seminari, a 9:15 del vespre, i que s'allargarà fins a 11:15 del vespre, i organitza la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar.
Gràcies, Montse. Tots aquests actes, com ja sabeu, els podeu trobar al web de l'Arquebisbat de Tarragona. Recordem l'adreça, www.arqtgn.cat. I per avui això és tot. Us recordem una setmana més que al web de l'Arquebisbat de Tarragona podreu escoltar o descarregar-vos els podcasts del programa El Campanar. Els trobareu tots a la secció de la ràdio.
Tornem amb més programa la setmana vinent. Que vagi molt bé. A reveure.